Bon vespre, són les 7.
Notícies vespre, amb Núria García.
Uns 20.000 sabadellencs votaran el 14F en un col·legi diferent al que habitualment li toca. Pau Durant, bon vespre.
Bon vespre, Núria.
L'Ajuntament ha incorporat 8 punts de votació nous.
Que substitueixen els que no garantien la seguretat suficient enmig de la pandèmia. A més, 700 professionals vetllaran perquè la jornada transcorri sense incidents. Són policies, gestors de cues per evitar aglomeracions i personal de neteja. Montse González, tinenta d'alcaldessa, Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, confia que tot plegat serveixi perquè la participació el dia de les eleccions no ressenteixi.
Bueno, si agafem com a referència el que ha passat a Portugal, doncs és veritat que la gent no s'ho pensa més. Precisament per això hem treballat amb aquest dispositiu, no? Per animar la gent, que al final, jo posaré un exemple, i òbviament res és infal·lible, però anem a comprar botigues, anem als supermercats, vull dir, contínuament estàs en contacte amb gent. Nosaltres posem a disposició totes les mesures perquè això pugui ser garantia de complir les mesures sanitàries. Esperem que la gent s'animi a anar a votar.
El 14 de febrer hi haurà 59 col·legis electorals i 246 meses, una vintena més que en les anteriors eleccions.
Un altre dels temes a tenir en compte aquest dimecres és la commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust.
A aquesta hora es fa l'acte central, que consisteix en una ofrena floral a la plaça Montserrat Roig. L'esdeveniment arriba quan s'acaben de descobrir dos sabadellencs més deportats als camps nazis. Alhora, amb motiu de l'efemèride, el govern municipal ha proposat que la nova oficina d'entitats i voluntariat porti el nom de Neus Català, única supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück.
En esports, el coronavirus posa en entredit la disputa del partit entre el Logroñés i el Sabadell de dilluns vinent.
S'han detectat 4 positius a la plantilla de l'equip de la Rioja i ara tot l'equip s'haurà de sotmetre a noves proves per determinar si n'hi ha més.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Abans de donar pas a la pàgina de serveis, saludem el Sergi Cubero, que és a les vies de so. Repassem primer de tot la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Xevi Soler, molt bon vespre.
Hola, molt bona tarda. No s'esperen gaires variacions pel que fa al temps meteorològic que esperem per les properes hores. De fet, hem de continuar parlant d'aquests intervals de núvols alts que van creuant al llarg de tot el territori, pràcticament, i que no deixaran de fer-ho ni tan sols durant la resta d'aquesta jornada, i també esperem que tornin a creuar al llarg de la jornada de demà. És, bàsicament, un temps força estable, assolellat i amb un ascens notable avui de la temperatura. Màximes que hores d'ara ja assoleixen els 22-23 graus a punts de les Terres de l'Ebre, però és que la resta del territori les temperatures màximes són i han estat entre 4, 5 i 6 graus més altes que no pas ahir. Amb màximes a la resta del territori, entre el 10 i 15 graus a punts del Pirineu i a la resta de comarques entre els 15 i els 20. De cara a demà, situació molt similar, amb boires a punts, això sí, del Pla de Lleida o nord de la pressió central, que poden ser persistents fins a migdia, però la resta, domini de l'ambient assolellat amb el pas d'aquests núvols alts que comentàvem i temperatures que seran similars a les d'avui o fins i tot una miqueta més altes. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del trànsit, situació força complicada a aquesta hora a la P7 a Barberà del Vallès, on hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud a conseqüència d'un accident. Ja no està tallat el carril que s'havia hagut de tallar a conseqüència d'aquest accident. I d'altra banda, a causa d'unes obres, en aquest cas a la C35 a Sant Celoni, també s'està donant pas alternatiu i ara mateix hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. Els comicis del 14 de febrer, entrem en matèria, tindran un estricte protocol per reduir el risc de contagi de coronavirus al mínim entre votants i membres de les meses. Seguint el protocol prefixat per la Generalitat, l'Ajuntament desplegarà 700 professionals per garantir la seguretat en una cita electoral, Pau, que arriba al pic de la tercera onada de la pandèmia.
Exacte, entre el personal que es mobilitzarà hi ha 168 gestors de cues, una figura que vetllarà perquè no hi hagi aglomeracions dins dels centres de votació i pel manteniment de les distàncies de seguretat. Aquests hi sumaran una 60 de policies i 120 professionals de la neteja. A més de sumar-hi recursos, també s'ha fixat un protocol d'actuació molt clar, com ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Econòmic, Montse González.
espais d'espera exteriors per reduir al mínim la presència de persones a l'interior dels col·legis. Només es permetrà l'accés a la persona que vagi a votar i que haurà de portar, òbviament, mascareta. Es prendrà la temperatura. Es garantirà una organització de les cues a l'interior mantenint la distància mínima de 1,5 metres entre persones. Tindran prioritat d'entrada les persones de col·lectius vulnerables. Es garantirà, com deia, la neteja i desinfecció dels col·legis electorals abans, durant i després dels comicis. Hi haurà persones a cada centre constantment per garantir aquesta neteja. Hi haurà una ventilació constant.
Amb tot, González confia que tots els implicats en els comicis estiguin tranquils.
Sabem que hi ha membres de les meses que tenen por, surt contínuament a les notícies. Nosaltres creiem que estan garantides les mesures de seguretat. Si més no, estem complint tots els protocols que des de la Generalitat se'ns ha indicat. Com deia, es garantiran les distàncies, es garantiran espais amb la suficient amplitud, ventilació. En fi, nosaltres creiem que sí que està garantida.
El dia 14 de febrer hi haurà 59 col·legis electorals a Sabadell, 8 dels quals actuaran com a centre de votació per primer cop. Això significa que més de 20.000 sabadellencs hauran de votar en llocs diferents de l'habitual, amb la qual cosa es recomana que consultin el lloc assignat amb antelació.
I mentre es prepara tota la maquinària electoral de cara a les eleccions catalanes, avui hem conegut que la Junta Electoral ha obligat el govern municipal a retirar de forma immediata el cartell que diu Llibertat presos polítics de la façana de l'Ajuntament, situat concretament a la finestra del despatx del grup municipal d'Esquerra Republicana. La Junta s'hi ha pronunciat a petició dels ciutadans que al·legava que aquest element suposa exposar simbologia partidista en un equipament municipal, de manera que no es garantia la neutralitat en ple període electoral. Per tant, la Junta Electoral dona la raó al partit taronja, tot plegat després que en el ple municipal del mes de gener el portaveu Adrián Hernández ja exigís l'alcaldessa Marta Farrés la retirada d'aquesta simbologia.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Entitats familiars i partits polítics recorden les víctimes de l'Holocaust en un acte a la plaça de Montserrat Roig a aquesta hora, l'espai en què hi ha el monòlit de record als 60 sabadellencs deportats als camps nazis. L'acte s'ha fet per commemorar el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Anem fins allà, on hi ha el nostre company, l'Aleix Graell. Molt bon vespre, Aleix.
Bon vespre, Núria. Record en silenci i dolor per als 62 deportats sabadellencs als camps nazis. Els familiars, així com també associacions, entitats de la ciutat, han volgut recordar-los amb flors que han depositat davant del monòlit on s'hi ha instal·lat fins a 7 espelmes. Precisament, enguany, la celebració inclou dos noms més en aquesta funesta llista, i és que arran de les investigacions dels historiadors s'ha descobert que dos nous sabadellencs van acabar als camps de concentració. Segons l'historiador i tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé, l'obertura i la digitalització dels arxius de l'Holocaust són claus per als investigadors. En aquest cas, la història va començar entre els 26 milions de documents de l'arxiu d'Arolsen.
Uns companys de l'Amical de Mathausen, el Manel Calvo, que havien localitzat en els arxius d'Arolsen un parell de persones que probablement tinguessin alguna vinculació amb Sabadell. Com al final, a partir d'aquesta notícia, els arxius d'Arolsen, de Bad Arolsen, Alemanya, s'han posat a l'abast universal de tothom a través de la xarxa internet, i allà es conserven milions i milions de documents relacionats amb el Holocaust nazi. I vam estirar el fil, vam trobar documentació, i amb els companys de l'Arxiu Històric de Sabadell hem pogut completar tota la recerca.
Així han descobert en Pere Sabater Carbonell, qui va néixer a la ciutat el 1910, tot i que en va marxar quan en tenia 2 anys. El seu cas va ser empresonat el 1994 i després va passar per les presons franceses, va ser deportat al camp de Dachau, a Alemanya. Gràcies a la documentació se sap que va sobreviure i va ser alliberat. L'altre sabadellenc és José García Campillo, nascut a Múrcia. Va venir a Sabadell, on es va casar, vivia i treballava en el moment de l'esclat de la Guerra Civil. Segurament va exiliar-se i va ser deportat a Mauthausen i després al camp de Gusen, on va morir el 1941. Ribé ha explicat que ja s'ha fet la petició al Memorial Democràtic per instal·lar dues noves als Topesteina, on van viure els dos.
Gràcies, Aleix. I precisament coincidint amb la commemoració de les víctimes de l'Holocaust, el govern local proposarà a la Junta de Portaveus de demà que la nova oficina d'entitats i voluntariat s'anomeni Espai Neus Català, en homenatge a l'única supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück. La tinenta d'alcaldessa de Drets Civils i Participació i també de Memòria Històrica, Marta Morell, ha reivindicat així la seva figura.
M'agradaria remarcar que la Neus Català representava els valors del feminisme, de la solidaritat i, sobretot, la defensa dels drets humans. És evident que va ser una lluitadora incansable antifeixista i nosaltres pensem que és i seguirà sent sempre un exemple i que Sabadell ha de fer memòria del que va representar la Neus Català.
La nova oficina s'ubicarà a l'antiga escola Riusec, a la plaça Jean Piaget, on les entitats sense ànim de lucre trobaran suport, assessorament i espais de treball per dur a terme la seva tasca.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passant 10 minuts de les 7, ha mort el sabadellenc Eduard Gutés, president del Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya els dos últims anys i des d'en fa nou també de l'òrgan homònim a Sabadell. Ha estat un personatge clau en les dues darreres dècades en el sector a la ciutat.
Els seus companys i familiars l'han acomiadat avui. El tresorer del Col·legi Sabadellenc, Pere Carrió, havia compartit moments de treball amb Gutés des dels anys 90 i ha volgut destacar el seu treball perquè l'administració tingués en compte el seu col·lectiu professional.
És una lluita que ell va agafar com a bandera per intentar que ens reconeguessin, que reconeguessin la feina de l'agent comercial. És una feina que a vegades és poc valorada i en totes les empreses i en el món de les ventes som una figura principal. No es pot imaginar el món comercial sense una altra figura. I ell això ho tenia molt clar i feia tot el possible perquè les administracions ens reconegués.
El col·legi haurà d'obrir ara el procés per fer una assemblea on s'abordi la cobertura del buit que deixa Gutés a l'entitat. El sabadellenc havia estat homenatjat el passat mes de setembre. Els seus companys de professió ho havien aconseguit en un acte a l'Ajuntament de Sabadell. Això és el que deia el programa al matí, el dia que sortia escollit president del Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya.
El fet de ser el president suposa un repte, evidentment, perquè mai amb els 90 i pico d'anys d'història que tenen els col·legis i el Consell, mai un president de Sabadell del Col·legi d'Agents havia sigut president del Consell de Catalunya. S'havia intentat algunes altres vegades, però quan les votacions són democràtiques havien sortit altres persones. I en aquest moment, doncs, el fet de sortir president del Consell de Catalunya sent el president de Sabadell és una responsabilitat molt important. A la vegada és una il·lusió també molt important.
Gutés també era patró de la Fundació de Col·legis Comercials d'Espanya. Estava molt vinculat a Sabadell amb entitats com ara el Teatre Sant Vicenç, del qual n'era soci.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El Parc Taulí agafa aire, malgrat que era previst que entre final d'aquesta setmana i principi de la que ve l'hospital registrés un pic màxim de pacients ingressats a la UCI. El número de malalts crítics s'ha reduït en els últims dos dies fins als 42. En general, el volum de pacients hospitalitzats per Covid-19 ha baixat fins als 179.
Baixen els malalts de coronavirus ingressats en bona part perquè l'hospital també ha notificat 5 defuncions en les últimes 48 hores. Tot i això, el ritme de contagis i d'ingressos es manté i entre dilluns i dimarts s'han detectat 41 positius més i 25 hospitalitzacions. En tot cas, la pressió assistencial al Taulí s'alleugereix una mica, així com també els indicadors epidemiològics en general, que de nou han tornat a millorar la ciutat. En les últimes 24 hores, el risc de rebrot ha baixat als 624 punts, mentre que la velocitat de contagi s'ha reduït al 0,9. També ha caigut la incidència acumulada a 14 dies, que avui és de 695 casos per cada 100.000 habitants. Alhora s'alenteix el número de contagis registrats, tot i que respecte d'ahir se n'han sumat 97 més, tot elevant la xifra global des de l'inici de la pandèmia fins als 13.700. Pel que fa a les persones vacunades, aquest dimecres ja n'hi ha 5.019, de les quals 420 ja han rebut la segona dosi.
Més coses. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell es rebel·la contra el tancament d'oficines bancàries a la ciutat. Avui ha començat a repartir un escrit on s'expliquen les raons contra aquesta mesura que asseguren que l'estan aplicant el BBVA, CaixaBank, Santander i també Banc Sabadell. Consideren que és antisocial, irresponsable, inhumà i mesquí. I va en contra d'un servei essencial, també contra la salut, i a més, diuen, menysprea la gent gran.
Els veïns carreguen durament contra l'actual model econòmic i el rescat dels bancs. Lamenten que el poder econòmic marca el full de ruta al poder polític i reivindiquen la necessitat de crear una banca pública i també de mantenir un control estricte sobre les privades. El president de la FAPS, Manuel Navas, s'ha queixat que la pandèmia de la Covid-19 era el pitjor moment per tancar sucursals.
Con la pandèmia de la Covid-19 se ha visto especialmente agravada y en ese contexto las entidades bancarias se les ocurre cerrar más de 4.000 sucursales por doquier y decenas de ellas en nuestra ciudad. No lo consentimos y haremos todo lo posible para que los barrios no les priven de este servicio esencial, denunciando ante las autoridades correspondientes este ataque que lo consideramos como un atentado contra un derecho esencial de la ciudadanía.
Navas ho ha dit aquest matí en una concentració de 200 persones davant l'oficina bancària del BBVA al barri de Can Déu, amenaçada de tancament per part de l'entitat. La FAFS preveu que aquest fet s'aturarà encara més l'oficina de l'Avinguda Matadepera. En aquest lloc es convocaran pròximament actes de protesta. Sabadell en Comú ha emplaçat a l'Ajuntament a fer tot el que estigui a les seves mans per evitar el tancament d'oficines.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I el PDeCAT no farà actes electorals a Sabadell de cara al 14F. De fet, només han programat dos mítings a la comarca, el 6 de febrer a Sant Cugat i el 9 a Terrassa. Ara bé, els seus responsables recomanen no trencar el confinament municipal per assistir a aquests actes a partir de demà. En una visita a Sabadell, el número 3 de la formació per Barcelona, Marc Castells, ha estat contundent amb la decisió de la Generalitat de permetre els desplaçaments per anar als mítings.
Nosaltres creiem que això és un despropòsit, hi ha molt poc rigor, i és un insult a la intel·ligència dels ciutadans. Com li podem dir a un ciutadà que pot anar a un míting però no pot anar a veure el seu avi, o no pot anar a veure una obra de teatre? Això és irresponsable al nostre entendre, i per tant hem de tornar a la política doncs aquella qualitat que havia tingut abans.
Castells ho ha sentenciat després de reunir-se amb els responsables de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Sí, el també alcalde d'Igualada ha visitat la patronal i els ha exposat les propostes del Partit Demòcrata per fomentar l'ocupació i les ajudes a les empreses. També ha fet una defensa del potencial econòmic de comarques com el Vallès i ha criticat que Barcelona acostuma a rebre totes les inversions. Castells ha fet la visita acompanyat de membres del partit a Sabadell i la comarca, com Anna Soler, Cinti Andreu o Sílvia Fuster.
Més notícies en format més breu. Un informe de la Fundació Bosch i Cardellà constata que la cohesió social podria veure's perjudicada pels efectes de la pandèmia.
L'estudi avalua la cohesió social des que va començar el segle XXI i es pot enfocar des d'un punt de vista geogràfic general o des d'un enfocament més concret, com és la segregació en els diferents barris de Sabadell. El director de l'informe, Salvador Cardús, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que a Catalunya aconseguir aquesta cohesió social durant el primer tram del segle XXI ha estat tot un repte.
Nosaltres aquests 20 anys hem viscut alguns desafiaments veritablement importants que no eren, no formaven part, diríem, d'una lògica interna catalana, sinó global, com d'una banda la crisi i la recessió econòmica del 2008, que va ser una recessió de caràcter mundial, de caràcter global, i que va impactar molt directament sobre les desigualtats econòmiques en el nostre país. També hem estat sotmesos a processos globals com el de les noves migracions, especialment les de la Mediterrània.
Cardús també ha volgut destacar el notable augment de confiança social que desmitifica l'anomenada fragmentació de la població catalana.
El periodista sabadellenc Albert Beorlegui presenta el llibre Càmera i acció del lentiplasticocromocolis serpentígraf al digital.
L'obra de Beorlegui repassa com el cinema va arribar a Sabadell, explicant moments destacats com la fundació del cinema imperial el 1911, personatges imprescindibles i el context històric del segle XX. Així ho ha explicat l'autor del programa El Cafè de la Ràdio.
Estem parlant de el major entreteniment que l'hem conegut, estem parlant d'un tipus, diguem-ne, de sales doncs, que en el fons ens hauria de convidar a anar-hi i que és una llàstima, en el fons. Però, clar, és que són temps molt difícils els que ens ha tocat viure a tots nivells, no
sí,
només,
sí,
evidentment,
per
al cinema.
Beorlegui presenta el llibre al costat dels dissenyadors de l'exposició i de la publicació, que entre d'altres són Montse Cortadellas o Pere Correlles.
I demà s'assignarà el conveni de col·laboració entre l'Incasòl i l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans pel futur polígon de Llevant.
Es tracta d'un projecte reclamat durant anys pels socialistes de la comarca i del qual diuen que jugarà un paper molt important en la industrialització de la comarca del Vallès Occidental. Aquest polígon forma part des de 2015 del Pla Urbanístic Municipal i es tractaria d'un espai d'activitat econòmica molt singular, tant per la seva proximitat amb la B30 com per estar dintre d'una de les zones de concentració industrial més importants del sud d'Europa. Els socialistes diuen que Esquerra i Junts, que són el govern municipal, van prometre durant la campanya la retirada del projecte de construcció d'aquest polígon.
I acabem. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·larà plaques solars fotovoltaiques a les estacions de la UAB i Rubí.
D'aquesta manera es vol reduir el consum energètic i evitar l'emissió de gasos contaminants. La companyia aposta per l'energia solar. Des d'aquest 2021, tota l'energia elèctrica que consumeixen els trens i la que es fa servir a les estacions de muntanya és d'origen solar. També es licitarà la instal·lació d'aquestes plaques a Sant Andreu de la Barca i Sant Boi.
Ja es coneixen tots els detalls de la programació cultural dels primers 6 mesos de l'any. Aquest cicle d'arts, que combinarà l'activitat dels teatres, els museus i la cultura popular, pretén ser una aposta decidida en un moment de crisi sanitària i incertesa. Per això el regidor Carles de la Rosa ha apuntat que sempre s'ha intentat mantenir les activitats programades tant com es pot i que cada espectacle que es pot fer és una victòria. Per conèixer-la més a fons, repassem aquesta programació amb la Mariona Córdoba.
Jo havia de ser la primera de veure els teus quadres. Se suposa que m'havies convidat per aquest motiu?
Et vaig veure l'altre dia quan li cantaves al president...
La gent teatral tindrà dos noms destacats, els de la Mar i Monroe. Aquesta producció del TNC arriba a Sabadell el 21 de març. Les actrius Laura Conejero i Elisabet Casanovas protagonitzen una trobada entre dos divas de Hollywood. Aquesta, però, no serà l'únic gran nom.
Hòstia puta! No ho sé! Què és?
Colorit? Sembla inofensiu, però el seu bec és llarg i punxegut, eh?
Al maig aterra la ciutat La Calòrica, amb el text de Joan Llago sobre el canvi climàtic. De què parlarem mentre no parlem de tota aquesta merda? Amb l'actor sabadellenc Marc Rius. I ho complementem amb Broadway a Capella, un espectacle sobre els musicals nord-americans. Al terreny de la música popular, els grans noms que hem conegut són Clara Pella, que presentarà Perifèria el 26 de març, Ferran Palau i la factoria del pop metafísic de Joan Pons, El petit de Calaril, que passarà pel Teatre Principal al maig. Un teatre que enguany acollirà funcions de la Sala i l'Estruc. L'espai de la Creu Alta torna a l'activitat. Ja hi ha una màquina de renovació d'aire a la sala i aquest dissabte acolliran amb l'espectacle Celebraré mi muerte, produït per Alberto San Juan i Jordi Évole. Una programació que no oblida el circ, ja que tindrà el seu colofó amb l'espectacle Gran Reserva de la companyia de clowns Room and Sia. En total, per l'Estruc hi passaran 35 projectes de residència aquests mesos. Els altres equipaments de la ciutat, com les biblioteques o els museus d'art i d'història, seguiran oberts i apostant per la cultura com un valor essencial. Per aquest semestre, el Museu d'Art prepara l'Home Nu, tot despullant els arquetips de la masculinitat, dedicada a combatre el biaix de gènere dels nus en l'art. I el d'Història, una retrospectiva de les pioneres feministes, així com una exposició dedicada a Dolors Miralles. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha recordat que tota la programació ja apareix a l'aplicació creada Ex Professo, en què es poden consultar les cartelleres i també comprar les entrades.
Volem oferir visibilitat a la ciutadania de tota l'oferta cultural. Volem que sigui molt, molt senzill accedir a aquesta visibilitat i per tant tenir tota l'oferta a l'abast de la mà. Per això vam elaborar l'APP famosa que estem intentant que es vagi implementant i que cada vegada tingui més ús i sigui més un recurs més utilitzat per tothom. Volem arribar a aquest nou model de governança en el que les entitats i els agents culturals de la ciutat puguin incidir en les polítiques culturals i en la pròpia programació, en els continguts de la programació.
Tota la informació ja la podeu trobar a la pàgina web dels teatres.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
5 minuts per arribar al punt de 7:45 PM. Salut es queda sense reserves de vacuna aquesta setmana i retarda la segona dosi de 10.000 persones més enllà de 21 dies.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que tot i això la farmacèutica les distribuirà abans d'esgotar el màxim de 42 dies. Catalunya ha rebut 217.000 vacunes, de les quals 200.000 ja s'han administrat i 17.000 es posaran entre aquest dimecres i dijous. Argimon ha advertit que ja han consumit tot l'estoc estratègic i que demà les neveres estaran buides.
La consellera de Salut, Alba Vergés, es troba confinada al seu domicili després d'haver estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus.
Així n'ha informat fa pocs minuts el Departament de Salut en un comunicat. Vergés, que es troba en bon estat de salut, haurà d'estar en aïllament fins dilluns dia 1 de febrer.
Iceta i Dàries reben les carteres de ministres de Política Territorial i Sanitat.
Miquel Iceta, ministre de Política Territorial, com coordina Dàries, han pres possessió del seu càrrec davant de Felip VI aquest dimecres en un breu acte a la Zarzuela.
Esports. El Sabadell Logroñés de dilluns està hores d'ara en dubte. El conjunt de la Rioja ha comunicat 4 casos de coronavirus a la seva plantilla. Són els del migcampista ofensiu Mateus Boguts i els atacants Ousama Siddiqui, Ander Vitoria i José Luis García Celu. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Tots quatre que acostumen a fer vida junts es troben aïllats als seus domicilis i no s'han entrenat avui amb la resta de l'equip. Efectivament, el Logroñés s'ha exercitat aquest matí amb aquestes absències i duent mascareta durant la sessió. Sergio Moreno, periodista de Radio Rioja, detalla com seran les pròximes hores en el rival del Sabadell.
A l'espera de que ara toda la plantilla pase PCRs, que evidentemente son mucho más fiables que los tres antígenos que había aplicado ya la Liga en relación a abaratar costes y al control de la pandemia, pero esta rama británica pues es mucho más contagiosa y se está notando en los diferentes deportes y también en la sociedad, pasarán por las PCRs y se verá la dimensión del brote. En principio están tranquilos porque, insisto, el lunes se hicieron los test de antígenos y no hubo más problemas, pero esto ya se sabe que de un día para otro cambia la situación totalmente. En principio el equipo va a entrenar toda esta semana sin problema ninguno a la espera de sus pruebas PCRs.
Sigui com sigui, el que sí que és evident és que el tècnic Sergio Rodríguez tindrà un problema en la parcel·la ofensiva. A més dels positius, Leo Ruiz està sancionat. Per tant, Roni serà l'únic davanter de referència a la nova Creu Alta.
Igual que el Logroñés, el Sabadell s'ha entrenat avui pensant que no hi haurà problema per la disputa del partit. El conjunt arlequinat arribarà el cap de setmana fora del descens després de la victòria de l'Albacete ahir al Corcón per 1-2.
Tots els equips de la part baixa de la Lliga Smartbank ja estan al dia i els 6 últims classificats estan separats per tan sols 2 punts. El centre d'esports, gràcies al punt aconseguit a l'Almeria el passat diumenge, estaria salvat. En roda de premsa, l'atacant Juan Hernández ha demanat fer bo aquest empat sumant ara 3 punts a casa.
Se está viendo que todos los equipos de tanto de abajo como de arriba te puede ganar cualquiera, ¿no? La segunda vuelta van a apretar todos muchísimo y tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles y a ver si el punto que hicimos en Almería podemos hacerlo bueno haciendo los 3 puntos el lunes en casa para seguir sumando.
Demà nova sessió d'entrenament del Sabadell preparant aquest duel contra el Logroñés previst per dilluns a les 9 del vespre si no hi ha nous contratemps que impedeixin la seva celebració.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
A la tercera divisió de futbol sala, l'Amics del Pou Nou Escorial s'ha reafirmat en el lideratge després de golejar 7-1 l'Olímpic Floresta, segon classificat. Amb una jornada menys, els dels Marinals tenen un coixí de 4 punts sobre el quart.
L'atac dels sabadellencs va ser imparable i no va donar cap opció de cara a la recta final de la primera fase. Els de Francis Barragán pretenen mantenir aquest ritme per materialitzar la seva classificació entre els 3 primers. Cinto Aranda és el capità de l'equip.
Quedan 5 partidos que no va a ser fácil porque, bueno, está todo muy, muy, muy igualado. Bueno, estamos invictos, pero si pierdes 2 partidos estos 5, igual estás de los tres primeros. Así que primero vamos a acabar la primera fase, que sí, que la intención es quedar entre los tres primeros y quedar primero.
Per la seva banda, el grup Zarraona s'ha ficat de ple en la lluita després d'endur-se un partit ajustadíssim davant l'Esparreguera. Els taronges van vèncer per 8-7 i es col·loquen només a un punt del tercer. Aquest cap de setmana afronten una jornada de descans en la qual el tècnic Darío Martínez reconeix que hauran d'aprofitar per polir alguns aspectes.
Sí, va ser una bona dinàmica, mai van bé, però crec que l'afrontem d'una forma molt diferent a la jornada de descans de la primera volta, perquè va ser després de l'empat i vam quedar una mica tocats. Ara arribem en tot lo alto i amb ganes de polir aquests detalls que bueno, al final el que fan és donar una setmana més de marge per preparar partits com el de Sant Pedor o Rubí, que seran tot decisius.
La Rabona, doncs, no tindrà partit aquest cap de setmana, però sí l'Amics del Pou, que visitarà el Vacarisses el dissabte a les 6 de la tarda.
Doncs amb la informació esportiva hem arribat pràcticament al punt de 8:15 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que la informació continua al portal de continguts de l'emissora i també a través de les nostres xarxes socials. Més informació en directe demà a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.